Bon dia. Ja tornem a obrir la finestra de bat a bat per tal de dur-vos aquest, el nostre programa, tot un seguit d'espais que esperem siguin del vostre interès. Avui dissabte hem preparat tot un seguit de programes que entre tots plegats esperem que us passin gaudir d'un matí de dissabte força entretingut. Per començar, un servidor us presentarà el dia clàssic Fem Salut. Tot seguit, l'Agustí i la Montse ens portaran el món de la cultura amb el trasbarrat. I després del trasbarrat tenim el Vade Llibres, que la Montse Bartolomé i el seu grup de col·laboradors ens aproparan com és habitual. Ja per tancar la finestra d'avui i deixar pas a l'informatiu, tindrem els temes de psicologia amb el Joan Cubells i la Montse Rofes. Esperem, doncs, que tots aquests programes que us hem preparat amb tot l'interès del món us serveixin per gaudir d'un dissabte al dematí. Bon dia i us deixem amb el Fem Salut. Bon dia i bona hora. Ja tornem a estar amb tots vosaltres i un cop passat l'estiu i part de la tardor reprenem el nostre espai amb una il·lusió renovada. Per avui hem preparat dos temes que esperem us facin passar els propers minuts d'una forma entretinguda i que a més us aportin alguns consells que us puguin ajudar a gaudir d'una millor salut. Per començar, passarem una entrevista que en motiu de la Fira del Vi d'aquest any vam fer a la senyora Anna Ardèvol, membre del grup de recerca de l'Escola d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili, que estudia quins són els beneficis que ens pot aportar el consum moderat del vi, un producte tan arrelat a la nostra terra, i que hem decidit tornar a repetir degut a que estem acabant el collita de verema, creiem que és el moment adequat. I ja per acabar el nostre programa d'avui, volem tornar a parlar amb la doctora Eva Pérez, de la nostra àrea bàsica. Si us recordeu, amb ella i amb la Victòria, en el darrer programa que vam fer el passat mes de juliol, ens van venir a explicar la posada en marxa d'una iniciativa de salut comunitària que s'havia d'anomenar Chinochan. Ara volem parlar amb ella per saber com ha anat la posada en marxa d'aquesta activitat. Creiem que aquests dos temes poden ser força interessants, així que esperem que es quedeu amb nosaltres per tal de seguir fil per randa tot el que ens explicaran els nostres convidats. Ah, per cert, també volem fer un petit esment al canvi, suposo que ja se n'heu adonat. Hem canviat la sintonia, creiem que després de 4 anys algun canvi de tant en tant va bé. Així doncs, us deixem amb el primer dels temes d'avui, que parlarem sobre el món del vi i quina cosa ens pot aportar a nivell de salut. Ja som a la Fira del Vi i tal com us vam dir al nostre darrer programa, avui el Fem Salut fa un programa especial dedicat a aquest món, al món del vi. I és que el vi també té algunes qualitats que el fan ser força saludable. Això sí, aquestes qualitats les aporta el seu consum moderat, ja que si es consumeix vi per sobre d'una quantitat de 300 a 400 mil litres dia, la cosa s'inverteix i el que pot ser un producte que ens dona salut acaba sent un producte nociu. Per tant, des del nostre espai us donem un consell, consumiu vi, ara bé, feu-ho amb seny. Per poder-ne parlar, hem dut al nostre programa d'avui a l'Anna Ardèvol. Ella forma part de l'equip d'investigació de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili, que es dedica a fer troballes en aquest camp. Passem, doncs, a parlar amb ella per tal de que ens faci 5 cèntims de què pot aportar el vi a la nostra salut. Bones, estem amb l'Anna Ardèvol, que, com hem dit, és forma part de l'equip d'investigació de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili, que es dedica a fer troballes en el món del vi i la salut. I estem amb ella per tal de parlar de què pot aportar el vi a la nostra salut. Bones, Anna.
Hola, què tal?
Bé, Anna, per començar, ens agradaria que ens fessis un breu retrat històric de com han anat sorgint aquestes diferents investigacions que relacionen el vi amb l'estil de vida saludable. És a dir, des de quan, com va començar tot això?
Bé, hi ha gent que diuen que això va començar fa moltíssims anys, perquè el consum de vi és tan vell com la humanitat i sempre ha sigut una cosa relacionada força positivament amb la vida humana. Però així parlant més estrictament en èpoques modernes, podríem dir, les primeres coses que comencen a identificar és uns comentaris que va fer un doctor Samuel Black al principis del segle XIX, on va començar a indicar aquest terme de paradoxa francesa, que ara és força comú entre diferents grups de població.
I què ve això de la paradoxa francesa?
La paradoxa francesa, aquest senyor, a principis del segle XIX, va observar que la població francesa tenia molta menys malaltia cardiovascular que la gent irlandesa, que tenien hàbits i formes de viure diferents. A principis, això va ser un primer senyor que ho va remarcar o veure. De fet, això comença més bé cap a principis del segle XX, on es troba una associació en forma de U. Una associació en forma de U vol dir que si no consumeixes gens de begudes alcohòliques, la teva taxa de mortalitat, la mortalitat que s'observa és més elevada que no pas que la gent que en beu una mica. Mm-hmm. I si en tornes a veure molt, llavors la mortalitat torna a augmentar.
És una mica el que jo, quan he fet la presentació, ja he explicat. És a dir, el consum de vi sempre s'ha de basar en una moderació.
Pues, és a dir, el vi... Vale. És que, diguéssim, tot el que podem parlar o podem comentar aquí, sempre hem de tenir en compte aquesta premissa. Sí. Sempre estem parlant d'un consum moderat.
Jo ja he estat parlant de, al voltant dels 300.000 litres de vi, per entendre'ns, més o menys,
sí,
al dia. Com
al dia, algo així.
Uns 30 grams d'alcohol, s'entén.
Sí. Sí, aquesta és la dosi recomanada. I de fet, estrictament, o així, quan va agafar força aquest tema, és el 1991, que el doctor Renaud, amb un documental d'un programa de 60 minuts a la CBS, va fer ressorgir aquest tema amb molta força. Uh-huh. I hi ha tots aquests estudis de la paradoxa francesa, on el que es fan són estudis en què es mira o s'avalua de forma epidemiològica la taxa de mortalitat coronària enfront del consum de greixos i colesterol saturat. Uh-huh. Llavors, se fa en molts països i s'observa que hi ha una correlació molt bona. Uh-huh. A més, consum de colesterol i greixos saturats, més mortalitat s'observa de malaltia coronària. Excepte, d'aquí raó la raó de la paraula paradoxa, França, on és un país que té un consum de colesterol i greixos saturats força elevat, en canvi, té una taxa de mortalitat reduïda respecte a la resta.
Molt bé.
Vale? Llavors, anem a preguntar per què, què pot explicar això, perquè, de fet, per el consum de greixos i colesterol, aquesta gent seria esperable que tingués una mortalitat molt més elevada. Llavors, van anar buscant raons, i una de les coses que correlacionava força bé era quan es miraven el consum de vi d'aquests mateixos països i la mortalitat que hi havia. Llavors, es veia que en aquest cas França quedava molt ben posicionada perquè tenia un consum de vi relativament elevat i una relativament elevat, sempre tenint en compte aquest consum moderat, eh? Això no hem de perdre mai en compte.
Mm-hmm. Bé, ja hem dit una mica, el primer que es va saber era el tema a nivell de salut cardiovascular, és a dir, què és el que porta el vi que fa que sigui cardiosaludable, és a dir, que vagi bé pel nostre cor, per la nostra circulació en general.
A veure, hi ha una part que s'atribueix o que és deguda al consum, o, perdó, al, a l'alcohol que ell per si mateix té. Uh-huh. El propi alcohol, així de forma genèrica, llavors diguéssim, deixaríem de parlar, si vols, de vi i podríem incloure altres begudes que tenen alcohol, uh-huh. té un cert caràcter cardioprotector. Uh-huh. Vale? Per tant, des d'aquest punt de vista, seria tan invàlid el vi com altres begudes alcohòliques, si volguéssim. Uh-huh. Ara bé, quan la gent se fiquen a mirar, bueno, mirem efectes, són del vi només, són de l'alcohol, o són del vi perquè el vi, a més de l'alcohol, té tota una colla de components que de forma genèrica anomenem compostos fenòlics, la major part d'ells, uh-huh. i que podrien explicar aquestes diferències. Llavors és quan s'observa que l'efecte més cardioprotector, i també enfront a altres malalties, s'observa no només amb el fet de consumir alcohol, sinó amb el consum de vi i especialment el vi negre, perquè té un contingut molt més elevat d'aquestes molècules anomenades compostos fenòlics, que és una gran diversitat d'estructures diferents i que són les que s'atribueixen a que els donen les propietats més saludables al vi, afegides o millorant o enriquint encara més el possible efecte que l'alcohol per si sol pugui tenir.
Mm-hmm. També aquests dies que m'he ficat una mica més en el tema i mirant per internet, doncs, trobes que hi ha estudis que realment relacionen el fet de consumir, ja ho hem dit com sempre, d'una manera moderada el vi, mm-hmm. en el fet d'endarrerir l'envelliment i prevenir malalties, mm-hmm. com per exemple l'Alzheimer. Mm-hmm. Què ens pots dir al respecte?
Mm. Totes aquestes molècules que deia abans que tenien el vi, especialment el vi negre, en quantitat de més respecte a altres consumis alcohòliques, aquestes compostos fenòlics, són una gran diversitat de molècules i aquesta gran diversitat de molècules té gran quantitat de propietats benèfiques, per si, benèfiques o protectores de la salut per si mateixes. Moltes d'elles són degudes al fet de que són molècules antioxidants.
És el que anava a dir, els antioxidants, que una mica també trobem als vegetals, trobem
sí,
a,
de fet, aquestes molècules
a les fruites.
Les trobem al vi, perquè de fet ens deriven la major part d'elles del pinyol, del raïm, uh-huh. i perquè formen part de molts vegetals. I per uh-huh. tant, els ingerim amb el vi, els ingerim quan mengem raïm i els ingerim amb moltes altres vegetals. Uh-huh. Llavors, aquestes molècules tenen propietats antioxidants molt potents i és una de les principals raons per les quals, per ara, es diu que contribueixen a que siguin positives per endarrerir l'envelliment i prevenir aquestes malalties uh-huh. tipus Alzheimer.
Uh-huh. Un altre fet que fa trobar una relació entre el vi i la salut parla del tema de determinats tipus de càncer. Hi ha determinats tipus de càncer que, segons sembla, el consum de vi de forma moderada pot fins i tot ajudar a previndre l'aparició dels mateixos. Què ens podries dir sobre aquest tema?
Sempre s'acaba al mateix punt. Perquè tot
versa sobre el mateix.
Aquestes compostes fenòlics que trobem al vi, i a molts altres vegetals, tenen gran quantitat de propietats. Molt fins ara s'havia treballat amb aquest caràcter antioxidant que tenien i se li atribuïa que quasi tots els efectes venien lligats amb aquest caràcter antioxidant. Molts dels efectes que explicarien els efectes sobre malaltia cardiovascular també anirien lligats amb aquest efecte antioxidant. Però, darrerament, cada cop més els atribueixen altres propietats, entre les quals la capacitat, diguéssim, de frenar el creixement de cèl·lules. Uh-huh. Llavors, en aquest cas, en la formació de càncers, entrarien en joc aquests dos possibles mecanismes per ajudar a explicar el possible endarreriment, una millor protecció enfront agents oxidants que el nostre propi organisme genera si no tenim prou controlats i els quals contribuirien aquestes molècules a prevenir uh-huh. i també aquesta capacitat de frenar creixement celular que en darrer terme és la raó d'un càncer, un descontrol uh-huh. en el creixement celular de determinats tipus cèl·lules.
El que sí que volia afegir en aquest cas concret, justament en el cas del càncer, està més clar el fet de que un excessiu consum de vi pot portar a l'efecte totalment contrari, és a dir, un desenvolupament més important de segons quin tipus de càncer, sobretot els que afecten el fetge, per exemple.
Sí, clar, perquè llavors ja tens la cèl·lula danyada, tens moltes les proteccions t'han desaparegut, perquè tens el fetge malmetut, diguéssim, o malmès, les proteccions que el propi fetge pot tenir, el propi tipus celular pot tenir, estan descontrolades i, per tant, el consum descontrolat és nociu en molts aspectes.
Una altra cosa, ja ens has dit abans que el que aporta més beneficis en general a la salut és el vi negre. Però dins del vi negre hi ha alguna varietat en especial que comporti un major grau de qüestions saludables en qüestió de productes que pot aportar, etc, etc?
Aquesta pregunta és de molt difícil resposta. T'explico el per què. Perquè abans te deia que aquestes molècules són una gran diversitat d'estructures que dificulta molt la seva quantificació i el seu seguiment. Llavors, al mateix temps, resulta molt difícil avaluar-ne realment quines d'aquestes són les molècules que realment són les més efectives. El nostre grup de recerca, per exemple, estem intentant aclarir, dit d'un estrate que tenim de pinyol de raïm, mirar quina d'aquests components pot ser responsable dels efectes que tenim als nostres models de treball. I la temàtica és complexa i dificultosa. Per tant, si no saps massa bé a qui atribueixen les propietats, identificar dintre de cada varietat quina és la més adequada, jo consideraria de forma genèrica un consum d'un vi negre seria prou bo. Vull dir, jo crec que fins al moment actual no tenim informació suficient per dir este millor que un altre. I a més tenim la composició d'aquestos, la composició dels diferents vins, segons maduració, segons varietat, varien la seva composició de compostos fenòlics. Per tant, tampoc així com estandarditzat és una mica difícil.
Bé, doncs, em sembla que hem donat una pinzellada força àmplia d'una mica quins beneficis pot aportar el consum del vi. Anna Ardèvol, moltes gràcies per estar aquí a Ràdio Falset.
Vale.
I fins una altra.
Molt bé, molt de gust.
Vinga.
Adéu.
Adéu.
Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque ya hay olas en este mar que tú ves en calma. Tú eres el pez que muerde mi cola.
Bueno, bon dia. Estem amb la Eva Pérez, metgessa de la nostra àrea bàsica, i si recordeu, l'últim programa vam estar amb ella i amb la Victòria, que ens van parlar una mica sobre una activitat que teníem pensat de començar a dur a terme a partir d'aquest tardor. Concretament va començar el passat octubre. Es tracta del Xinochano, i tal com vam quedar amb elles, volíem saber una mica com ha anat aquesta experiència. Bon dia, Eva.
Hola, bon dia, Armand.
Per començar, ens agradaria que ens expliquessis una mica l'experiència, com ha anat, si s'hi ha apuntat molta gent. I
doncs estem molt contents. Hem de dir que ha sigut tot un èxit. Estan quasi 45 persones apuntades. I, bueno, anem dos grups. Anem un grup al dematí, que és més nombrós, i un grupet més petit a la tarda. I estem molt contents, la veritat.
I de gent de totes edats o més aviat gent jubilada?
Doncs hi ha gent de totes les edats. Hi ha gent més jove, de 30 i pico, i hi ha una senyora de 78 anys.
Hi ha una bona franja d'edat.
79.
Està representat pràcticament gairebé totes les franges d'edat.
De totes les edats.
Per sexes, sí. Hi ha alguna diferència entre més homes o més dones?
Doncs sí, volia animar-vos als homes. Doncs només hi ha 3 homes apuntats, però bueno, vull que siguin un exemple, no? Per la resta d'homes de Falset que es vulguin apuntar, doncs estan venint tots els dies i ho fan molt bé.
Si algú, per exemple, ara a última hora, sentint el programa d'avui, per exemple, es decidís apuntar-se, no hi hauria cap problema, en
sí,
principi.
Sí, cap problema. S'han d'acostar al cap de Falset, preguntar doncs, què han de fer per apuntar-se al Xinochano, llavors els hi farem una revisió I encara que al principi havíem pensat de cada 3 mesos apuntar-se, doncs bueno, això ho hem canviat i deixem obert. I qui vulgui apuntar, doncs està lliure de fer-ho com vulgui.
Aquesta activitat la feu, si no ho tinc mal entès, 2 cops a la setmana, pot ser?
No, ho fem 3 vegades a la setmana, matí i tarda.
Matí i tarda, 3 cops a la setmana.
Sí, hi ha un grup de matí.
I quina durada té aproximadament la caminada que feu tant al dematí com a la tarda?
Sí. Ara fem els dilluns, dimecres i divendres, i els horaris, doncs, comencem 8:30 al dematí i durem aproximadament 3/4 d'hora, i per la tarda a les 3:30.
Mm-hmm. I dura aproximadament el mateix, no?
Sí, el caminar fort, perquè, clar, molta gent se sorprenia, no?, perquè anava a passejar i diu clar. Que ara, doncs, clar, camina i
és que, evidentment, no és el mateix passejar que
clar,
caminar.
Que no.
El caminar és un altre tipus d'activitat.
Sí, llavors al principi hem començat amb un caminar una mica més intens que 15 minuts i ara doncs, bueno, anem allargant-ho, però durant aquest temps doncs passegem també i fem algun exercici d'estirament i de tonificació.
És a dir, s'ha fet sempre una activitat, diguéssim, que s'ha anat resituant de manera progressiva en les persones, perquè hi havia persones, suposo, que
sí,
venien d'un sedentarisme que, pues, evidentment, no era bo començar de cop i volta.
No, hi ha un grup que va més avançat i un grup que va una mica més lent, però tots sortim a la mateixa hora i uns fan un recorregut, uns altres un altre, i al final ens reunim, o sigui que està pensat una mica doncs, per als que van més de pressa no s'avorreixin de venir perquè voldrien anar amb un ritme més ràpid i els que van més lents, doncs bueno, que també puguin venir.
Bueno, doncs, Eva, només era aquest petit incís per saber com us anava l'activitat que heu començat a fer darrerament. Estem molt contents nosaltres també de que la cosa us funcioni. I si alguna altra vegada teniu algun comentari o alguna crida que pugueu fer des de la nostra ràdio, doncs ja ho sabeu.
Doncs mira, Armand, només aprofitar per agrair a les meves companyes del CAP que han sigut les primeres a apuntar-se.
Molt bé, doncs. Moltes gràcies, Eva.
Bueno, gràcies a tots. Adéu. Adéu.
Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui. Us recordem que si us heu perdut alguna cosa i ens podeu tornar a escoltar demà, ens podeu tornar a escoltar demà diumenge a les 6 de la tarda o bé dimarts a partir de les 8 del vespre. Així mateix, tornem a fer-vos una crida perquè, si voleu, col·laboreu activament amb el nostre espai. És molt fàcil, només cal que es poseu en contacte amb nosaltres tot deixant un missatge al contestador de la ràdio. El telèfon és el 977-830044. En ell podeu fer-vos qualsevol suggeriment que cregueu oportú o bé qualsevol tema que us agradaria que tractéssim, i nosaltres us intentarem complaure tan aviat com sigui possible. D'altra banda, també us hem de recordar que, segons ens han dit al cap de Falset, la setmana que ve, és a dir, a partir del 15 d'octubre, s'iniciarà una nova campanya vacunal de la grip. Ja sabeu que està adreçada a totes les persones amb malalties cròniques, totes les persones que tenen més de 60 anys o també persones que estiguin en contacte amb gent com, per exemple, els mestres o els serveis sanitaris. I ja ho sabeu, si voleu més informació cal que es poseu en contacte amb el CAP de Falset o bé amb els vostres centres de salut més propers. Ara ja em sembla que ho hem dit tot. Hem estat amb tots vosaltres els de sempre, l'Armand en la locució i el Vicent en la part tècnica. Així doncs, us acomiadem tot aconsellant-vos que es quedeu amb la companyia Ràdio Falset, ja que tot seguit tindrem a l'Agustí i a la Montse disposats a posar-vos al dia del món de la cultura, amb el seu espai trasbarrat. Adeu i fins una altra.